Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a través de l'aplicació que t'has pogut descarregar de manera gratuïta al teu mòbil o a través de la web cope.es. En tots dos casos pots triar escoltar el que fem des de Lleida. Com estàs? Dijous avui, dia de la castanyada, 31 d'octubre del 2019, hores d'ara, la ciutat de Lleida, sol i 19 graus, 5 graus més que, per exemple, ahir. En aquesta mateixa hora, el que fa està o no cobert de núvols o de boira, com teníem ahir al matí. Tot seguit, buscarem aquesta previsió meteorològica, també farem 5 cèntims de l'actualitat informativa, escoltarem els consells veterinaris des de Nadon Veterinaris i avui l'entrevista electoral amb el Dante Pérez, candidat a les properes eleccions del 10 de novembre per part del Partit Popular. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, les escapades de Cope amb el David Velasco, avui en directe des d'Andorra. Aleix Poblet, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel ennuvolat amb precipitacions al Pirineu de la província de Lleida, sense descartar que durant el dia també puguin afectar a comarques de la resta de la província de forma aïllada i ocasional. Les temperatures pateixen pocs canvis, 22 graus a Lleida i a Balaguer, 20 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 15 a Viella, i el vent és variable, fluix i segreixi fins al final del dia. Per demà divendres, dia de Tots Sants, dia festiu, tindrem el cel ennuvolat a tota la província de Lleida. S'esperen algunes pluges al Pirineu i no es descarta que també puguin afectar la resta de forma ocasional i aïllada, exactament igual que avui. Les temperatures patiran pocs canvis, només pujaran a la zona de la Vall d'Aran, arribarem als 20 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 18 a Lleida, Balaguer, a Tàrrega i a Viella. El vent serà variable, fluix, anirà canviant durant la tarda a component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. 12:22 minuts, actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Un reclús molt perillós agredeix tres funcionaris a la presó de Ponent. Va passar dilluns a la tarda quan va pegar amb pals d'escombra i d'altres objectes que tenia a l'abast a tres empleats que segueixen de baixa pels cops. El pretenia trucar per telèfon fora de l'horari establert. És un reclús molt perillós que ja ha protagonitzat d'altres altercats similars a d'altres centres penitenciaris. I les Garrigues obren la collita d'oli amb menys producció i més qualitat, castigada pels focs d'estiu, la sequera i el temporal de la setmana passada. Preveu uns 4 milions de quilos, un 33% menys que els 6 milions de l'any 2015. I Agricultura convoca els ajuts a les explotacions i comunitats de regants afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre. Compten amb un import total de 772.000 euros i tenen per objectiu compensar les pèrdues provocades pel foc. I ja que estem a tocar de Tots Sants, us direm que es pot morir ecològicament, que és la darrera tendència de les funeràries. L'aposta per la sostenibilitat s'evidencia en els nous models de fèretres sense vernissos i entapissats de fibres naturals, així com vehicles elèctriques i urnes biodegradables. Parlem d'esports, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Parlem de bàsquet, victòria del Força Lleida, tercera del curs, 92-84. Els lleidatans segueixen invictes a casa. I també en bàsquet, segona victòria consecutiva del Cadí, la seua l'Eurocup. L'equip de la Seu supera el Pix per 89-57.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I enmig d'aquesta voràgina d'informacions electorals encara ens queda temps, evidentment, per espais que no ens agrada de perdre, perquè a més són tan útils que els necessitem cada setmana. Aquest és el cas de l'espai veterinari, que ja saps que aquesta temporada ens el porten des de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, i que et dono un número de telèfon que és fàcil d'aprendre i que et serveix per tot. Et serveix per parlar amb la botiga que tenen, amb horari comercial. Si és amb horari comercial i és una emergència, també pots trucar en aquest número, que et passaran amb el veterinari que hagi de guàrdia. Però si és que és a la nit, ja ho vam dir una vegada, això, les emergències sempre surten a la nit, no sé per què, doncs pots trucar en aquest número també, que t'atendrà directament el veterinari que estigui de guàrdia. És el 973-266-388. 266-388. Mira que és fàcil, de recordar. És el 973-266-388. I també els trobes a internet, a www.anadonvet.com, tot junt, anadonvet.com, tot junt. Avui us presento una persona que ens acompanyarà les properes setmanes des de Anadon Veterinaris. Ella és infermera veterinària i és la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Què t'havia de dir? Qui t'havia de dir?
Jo aquí.
Passar d'estar a la consulta veterinària ara aquí amb un estudi de ràdio, eh?
Tens raó.
S'ha de fer de tot, al final.
S'ha de fer de tot.
S'ha de saber fer de tot.
S'ha de fer de tot. Si podem ajudar la gent, perfecte.
Escolta una cosa, Imma, que així et coneixerem. Infermera veterinària.
Sí.
És curiós, no sabia que existia exactament...
A Espanya encara no està aquesta carrera.
Encara no.
Encara no. A Europa... si no m'equivoco, està al Regne Unit, a França i algun país nòrdic que crec que és Noruega.
Uh-huh.
I, bueno, jo vaig estudiar als Estats Units.
Te'n vas als Estats Units a estudiar?
Sí, vaig estudiar a Atlanta, als Estats Units.
A Atlanta vas anar a estudiar?
Sí, bueno, vivia allí, eh? Llavors vivia allí i vaig aprofitar i vaig estudiar allà.
O sigui,
sí.
no estaves aquí i vas dir, jo vull estudiar això, me'n vaig cap allà?
No, estava ja vivint allà i vaig... estudiar això, que m'agradava.
Escolta, pues mira, sabent aquest tema, algun dia o altre en parlarem, però el tema dels animals de companyia, si vols us centrem en gossos i gats, és molt diferent als Estats Units d'Espanya, per exemple? La gent, el tracte, les atencions, aquestes històries?
Sí.
O som similars?
Atencions, bueno, més o menys. Està la gent més mentalitzada a tindre... pues, igual que tenim aquí la seguretat social, de pagar sempre a l'animal un seguro que li cobreixi
malalties. Una assegurança mèdica, molt
bé. Sí, sí, una assegurança que li cobreixi, perquè és caríssima allà qualsevol cosa.
Curiosa.
Sí, paguen al mes, igual que pagues
una
casa.
Mèdica,
sí, sí, igual que pagues qualsevol assegurança.
Ah, caram. Exacte. Guaita tu, eh? Guaita tu. La Imma Sabater és infermera veterinària de Anadon Veterinaris. Recorda que està en el carrer Segrià 11, 973-266-388, les 24 hores, eh? I ja que avui és el dia de la castanyada, Imma, anem a parlar d'una cosa que segurament per tu és claríssima, però jo crec que per la majoria de la gent no ho és tant. I ara veureu per què parlem d'això. Estem farts de veure famílies amb el gosset allí a peu de taula quan s'està fent una menjada, i de tant en quant li dones al gosset, allò que li tires des de dalt, el gos es fica dos potes, i és molt bonic tot. Però
mira,
resulta,
amb aquella careta de pena, no?
Resulta que... sí, correcte. Però resulta que als animals no tot el que mengem els humans els hi va bé. I d'això en parlarem un dia a fons. Perquè, vaja, dolços, salats... Bueno, parlarem de moltes coses, però ja que avui és el dia de la castanyada, et pregunto, Imma, els panellets?
No.
No li podem
no
donar.
En mayúscula. No.
Però no de cap tipus.
No, no. Lo recomanable és nostre no donar-li res als animals, menys panellets i totes aquestes coses que porten molt sucre i molts ingredients que amb ells no li va gaire bé. Lo millor, si
bueno,
li
volem... A nosaltres tampoc, no?
Bueno, jo...
És curiós, fixa-t'hi, perquè al final això està descobert científicament, que el sucre a l'espècie humana no ens va gens bé. Però, saps, com que t'ho posen tan bonic, tan dolç, per entendre'ns, doncs no mengem igual. Els animals solen ser més intel·ligents en aquest aspecte.
Bueno, no gaire, si li fiques 30 panellets...
S'ho mengen també?
Ah, o sigui... No és, 30 panellets.
No és que no els hi agradi.
Els encanta.
És
tòxic per ells, no ho deuen menjar perquè amb ells li senten malament. Ells no deuen de menjar-lo.
Però vale, estem com nosaltres, no controlen.
No controlen, no, que va, els encanta. S'ho menjarien tot.
No, perquè hi ha qui pot pensar, diu, bueno, escolta, però porta pinyons i tal. És igual, porta sucre també.
Sí, sí, el sweet sex, ells és tòxic, però ells també sí.
S'ho imagina't.
Sí.
Castanyes?
El xocolata també. No. És que lo millor, si li volem donar un premi al gos perquè nosaltres estem menjant algo que també és fora de lo habitual per nosaltres, a la botiga, normalment, a botigues d'animals, tenen premis que se li poden donar un dia especial.
Ah, caram.
Com és...
I ja estan pensats per
això. I ja estan pensats, claro, claro.
Al carrer Seguiria 11, mira, anar d'un veterinari segur que en teniu.
Sí, podem passar a la botiga i allí trobaran el que vulgui per poder-li donar un premi el dia de la castanyada.
Doncs escolteu, re de panyellets avui no. al gosset de casa. I, no. Escolta, que has dit això abans, et fa cara de pena. O sigui, ell t'està fent cara de pena realment o no?
Sí, sí.
Ah, ho fa.
Te miren amb una cara de a mi no em donarà res, no siguis dolent,
amic.
Tot per tu.
Sí. Al gos no li passa res, eh?
No.
Sí, si no els hi doneu res, no passa res, tenen
passa
el seu menjar.
Passa que l'oloren i amb ells els agrada i ho volen.
Ostres.
Igual quan menges formatge o pernil salat, claro, amb ells els agrada. Però...
Bueno, tranquils que un dijous tractarem només de l'alimentació, un o dos. Tractarem només de l'alimentació. Per cert, sabeu que teniu el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Ho dic perquè, si vols una consulta concreta, tu envia'm el WhatsApp, que en parlarem. Avui hem conegut a la Imma Sabatés, infermera veterinària, a Nadon Veterinaris, al carrer Seguiria número 11, el 9732-663-88, i ens ha dit que feu la castanyada a casa, que això és una bona tradició, però el gos re de panellets, eh? Imma, escolta, t'espero la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
El Dante Pérez Berenguer és diplomat en empresarials, veí de Gimenells i el Pla de la Font, i el pròxim 10 de novembre encapçala la llista del Partit Popular al Congrés per les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Exalcalde del PSC de Gimenells, Pérez va renunciar a les sigles socialistes a finals de l'any 2017 per passar-se a les files del Partit Popular i a les eleccions del 28 d'abril es va estrenar com a successor de l'històric José Ignacio Llorens. El cap de llista dels populars és amant de la lectura i de les rutes en bicicleta i abans de dedicar-se a la política va estar vinculat al sector dels transports. Com a curiositat, Pérez ve d'una nissaga familiar d'alcaldes que va començar el seu besavi patern al municipi de Los Gallardos, Almeria, on va ser alcalde de Republicà en plena guerra civil.
Doncs com sempre agraïm el perfil personal que ens ha preparat la Iris Carnicer del diari La Mañana per començar a conèixer la vessant personal del convidat que tenim avui. Què tal? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez, cap de programes i d'informatius de la cadena COPE a Lleida. Estem a les entrevistes electorals del proper 10 de novembre i estem a les instal·lacions del diari La Mañana. Avui ens acompanya la Judit Castellà, redactora i periodista del diari La Mañana. Judit, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Avui està amb nosaltres el Dante Pérez, que és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions del 10 de novembre. Dante, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com que ens coneixem, ens tractarem de tu.
Perfecte.
Molt bé. Dante, escolta, primer de tot, per començar, quin és el vostre objectiu perquè us presenteu en aquestes eleccions?
A nivell nacional o a nivell...
Bueno, a nivell local i a nivell nacional.
A nivell nacional, que és, de fet, el més important, és per... tractar de construir una alternativa a l'opció que representa o que lidera Pedro Sánchez, no? I que de fet avui no és president, ja no va prosperar aquella investidura condicionada al suport d'Esquerra Republicana única i exclusivament perquè Pablo Iglesias no va acceptar les condicions que li va posar el PSOE. I nosaltres considerem que en la situació actual a Catalunya, especialment amb un problema greu de desordre públic i de manca de seguretat als carrers, al govern d'Espanya no hi pot haver una persona que depengui dels independentistes. I per això nosaltres creiem, i a més segons reflexen les últimes enquestes, que és possible que el Partit Popular guanyi les eleccions i que d'aquesta manera Pablo Casado pugui liderar una alternativa a Pedro Sánchez amb tot el que suposaria, no? Tenir un president d'Espanya en definitiva que no depengués dels independentistes i que pogués actuar amb l'autoritat que se li requereix a un president d'Espanya.
De totes maneres, i això ja jo crec que va quedar clar a les eleccions de fa uns anys, sembla que s'ha acabat el bipartidisme a Espanya, s'haurà de pactar. Vosaltres teniu clara la política de pactes?
Jo sincerament crec que de fet el bipartidisme tornarà més d'hora que tard, així ho podem veure ara mateix també a les enquestes reflectit, i jo crec que a més seria beneficiós per al conjunt del país, perquè al final l'únic que ha portat la nova política, entre cometes, o aquests nous partits com Podemos, com Ciutadans, com darrerament Vox, no ha estat més que inestabilitat, més que una manca de sentit d'estat i de cultura de pactes, perquè en definitiva si ara s'han repetit les eleccions és per una manca d'acord de Pedro Sánchez amb el que ell considerava el seu soci prioritari, que era Pablo Iglesias, no? No sé de qui ha estat la responsabilitat, però òbviament de la dreta no. I per tant ara se'ns obre una altra oportunitat per a poder conformar una alternativa de govern a Pedro Sánchez, que també he de reconèixer que no passarà segurament per un govern del que fos, òbviament liderat pel Partit Popular, però no recolzat en Vox, sinó que aspirem nosaltres a obtenir primer la major representativitat al Congrés i després un suport que passi pel centre, és a dir, per Ciutadans o pel PSOE.
Uh-huh. Hi ha un... Estem de cara a les eleccions generals, però hi ha un tema que crec que monopolitzarà tot el tema de la campanya electoral, que és el tema de Catalunya. Segons tu, o quina és a hores d'ara la situació a Catalunya?
I jo crec que a Catalunya ara mateix vivim en un estat, jo dic així de clar, de preterrorisme. Només cal escoltar els càntics del CDR d'aquestes darreres setmanes, diguem, recordant a Terra Lliure, i tot apunta a que la deriva lògica de tot plegat és una refundació en certa manera de Terra Lliure i per tant del terrorisme organitzat. I hem vist en accions com el llançament de coets d'artifici contra helicòpters, en la diguem, posada d'arbres talats, diguem, voluntàriament enmig de la via del tren, i altres aldarulls que suposen no només una qüestió de desordre públic sinó una manca de seguretat respecte dels veïns. La crema de contenidors per la qual no es va incendiar un immoble o un edifici a Barcelona de miracle, i en definitiva Catalunya està en una situació en la que no pot continuar d'aquesta manera, i per tant requerim i apel·lem a que hi hagi un govern a Espanya que doni solució a aquesta qüestió, i a través de, en primera instància, de manera més immediata, de la llei de l'aplicació de la llei de seguretat nacional, i en última instància, i a la vista del que farà l'executiu que fins ara sembla que s'està cobrint les espatlles, però que s'ha d'estar vigilant per arribar al cas a aplicar doncs, la llei amb totes les seves garanties i amb tota la seva contundència. Però bueno, en definitiva, per tot això, perquè això sigui possible, és imprescindible que hi hagi un govern a Espanya que no depengui o que no sigui president, de fet, pels vots dels independentistes, com és Pedro Sánchez inclús a dia d'avui. Encara no.
Aquesta llei de seguretat nacional ha de venir acompanyada també de l'aplicació de l'article 155?
Bé, jo crec que ja ho he comentat en el punt anterior. La llei de seguretat nacional s'hauria d'aplicar de manera immediata, perquè a més únicament requereix d'un decret de presidència per aplicar-se. L'article 155 jo crec que ara mateix no és el moment, perquè entre altres coses el Senat està dissolt i a més ara mateix el PSOE té majoria absoluta al Senat. Jo crec que seria potser més convenient, donat que les eleccions són a propietat de novembre, que són ja mateix, potser seria convenient esperar a que hi hagués possiblement o eventualment una majoria alternativa al Senat amb la que poder aplicar un article 155 amb totes amb tots els efectes possibles, no com l'anterior cop, que és veritat que, i aquí el Partit Popular assumim la nostra responsabilitat en el 2017, l'octubre del 2017, davant l'aplicació del 155, haver cedit a les condicions, en el seu cas, de Ciutadans i del PSOE, de Ciutadans, de convocar eleccions de manera immediata, privant de tota efectivitat al 155, i del PSOE de no intervenir els Mossos, TV3 o l'educació. I nosaltres en aquest sentit hem après la lliçó, tant Alejandro Fernández com Pablo Casado ho expliquen i de manera totalment explícita que no cometrem aquest error en cas de tornar-nos a veure'ns en la situació d'haver d'aplicar el 155, i s'aplicarà, arribat el cas, amb tota la contundència, sense atendre a aquells requeriments o condicions per d'alguna manera descafeinar-lo, tant de Ciutadans com del PSOE.
Parlava també de violència en els aldarulls. Hi ha 65 periodistes acreditats ferits, es va detenir també un fotoperiodista del diari El País. Creus que això també és violència?
Home, i tant. Tota violència que hem vist aquests dies no només ha afectat als veïns, en definitiva, de les localitats, també a Lleida, tot i que el focus d'atenció ha estat Barcelona, però s'ha de recordar que aquí a Lleida també han tingut episodis greus d'aldarulls, i òbviament els periodistes també hem pogut veure com els ha tocat viure situacions totalment intolerables en una democràcia.
Bona part d'aquestes agressions venien també per part dels policies.
Per part dels policies, jo només puc dir que quan un és sotmès al llançament de pedres, de tot tipus d'objectes, en definitiva, jo entenc que la policia ha d'actuar de manera contundent. Inclús ha faltat, des del nostre punt de vista, contundència. Pot ser degut a la manca d'efectius, perquè és veritat que la Guàrdia Civil es va desplaçar a Catalunya en un contingent que no se'ls ha vist actuar per una manca d'una ordre directa de la direcció política de la Guàrdia Civil, és a dir, del govern d'Espanya, i això ens preocupa, i creiem com a Partit Popular, doncs, primer, que ha mancat contundència en l'actuació dels forces i cossos de seguretat degut a la manca de lideratge, diguem, polític, i després manca d'efectius també.
Dante, escolta, hi ha solució per Catalunya? És a dir, que contenti tothom o una gran majoria?
Jo crec que s'ha de ser realista, i que contenti tothom és obvi que no, que no hi ha una solució a la mida de tothom. Ara bé, entre aquells que compleixen la legalitat i aquells que la incompleixen, jo crec que hauria de ser, diguem, de sentit comú qui hauria d'assumir el cost d'aquella solució, no? I òbviament el que no es pot permetre, per exemple, avui en dia a Catalunya estem veient com l'àmbit universitari, els propis estudiants no poden assistir a classe, no poden donar classe de manera normal degut als sabotatges d'aquest sindicat totalment polític d'estudiants, cosa que és intolerable, i en definitiva totes aquestes imatges que estem veient no només afecten a la convivència, afecten a la seguretat, òbviament a l'ordre públic, però també afecten a l'economia, i ho estem veient també dia rere dia, com creuers que tenien com a destinació Barcelona s'estan desviant i fent una escala a València o altres indrets.
Judit, parlem de Lleida.
De Lleida,
que
sí.
Això ens toca més, eh?
Un dels problemes que tenim a la demarcació són les infraestructures. Pel que fa a l'N240, des del PP es defensa el desdoblament. El veurem?
Jo espero que sí, i durant aquest mandat que s'iniciarà a partir del 10 de novembre a la província de Lleida, jo crec que hi ha dos infraestructures prioritàries, que són, com bé dius, la del desdoblament de la 240 per una qüestió de seguretat, òbviament, i també per una qüestió de seguretat l'ampliació de la 14, que ja està operativa fins al Menà, Llei del Menà, que ha d'arribar fins a Viella. En aquest cas, jo crec que, bueno, de fet, això ho portem al programa electoral, durant aquesta legislatura s'hauria de licitar les obres d'ampliació fins a Benavarre, del Menà a Benavarre, per a posteriorment poder arribar a Sopeira, província d'Osca, i enllaçar ja finalment amb Viella. Però, com ho dius, sí, la N240 és una reivindicació històrica al territori i òbviament l'índex de sinistralitat que té aquesta carretera, doncs, és un dels principals problemes que té la província de Lleida.
Mentre no arribi aquest desdoblament, defenseu l'alliberament de l'autopista?
Sí, sí, i això ho portàvem al programa dels anteriors generals, així ho hem defensat sempre, i allà ens hi trobaran sempre.
Vale.
I escolta, la Nacional 230, acabar-la, hi ha projecte clar per arribar a Viella?
Nosaltres entenem que amb l'A14 ja el projecte de la 230 quedaria en segon terme. Nosaltres considerem prioritari també, tant com el desdoblament de la 240, l'A14. O sigui, que l'A14 pugui arribar fins a Viella, passant com està dissenyada per diverses poblacions d'Osca, la qual no només milloraria la seguretat de l'actual carretera Viella, de la 230, perquè també és, junt amb la 240, una de les vies potser més perilloses, ja no diria no només de la província de Lleida, sinó de Catalunya en general. I a banda de la qüestió de la seguretat, també per un reforçament del vincle, en aquest cas, amb la província veïna d'Osca, que és un dels principals clients dels productes de l'horta de Lleida, de l'agricultura de Lleida. A més, també, de poder potenciar d'aquesta manera el sector turístic al Pirineu i al Prepirineu, tant a Osca com a la província de Lleida. Una de les principals infraestructures que ens ha beneficiat durant les últimes dècades a la província de Lleida, i jo com a veí del Baix Segrià encara ho puc constatar més de primera mà, és la construcció en el seu moment de la 22, la 22 que connecta Lleida amb Osca. La veritat és que aquesta autovia primer ens ha apropat a les dues capitals de província veïnes, i amb el qual les relacions comercials tan importants per una província marcadament agrícola com és Lleida, doncs s'han pogut veure molt beneficiades.
Un dels altres problemes els tenim amb l'agricultura. Els productors de fruita es queixen de que venen per sota del preu de producció. Quina proposta defenseu?
Aquí sempre tenim el mateix debat, i és veritat que s'ha de ser sincer i s'ha de parlar clar, i intervenir els preus en una economia lliure mercat com la que tenim, no, primer, és il·legal, i després no soluciona res. Nosaltres entenem que el que, parlant d'agricultura, s'ha de tenir molt en compte també tota la problemàtica, i enllaçant segurament amb algunes qüestions posteriors, perquè en aquests dies de campanya també se'n parla, no?, de les mesures ecològiques, de transició ecològica, mesures verdes, i en definitiva totes aquestes mesures que nosaltres del Partit Popular veiem amb cert recel o amb certa desconfiança, perquè en definitiva en molts casos s'han demostrat ineficaces per a reduir la contaminació, però sí que han suposat un increment de costos en el sector agrícola i en el sector ramader, també en el sector agrícola. I entenem que l'augment de competitivitat en el sector, en aquest cas de la fruita, tant de pinyol com no, és o passa per la reducció de costos, en definitiva per ser més competitius, i aquí és on hem de posar el focus, amb la millora d'infraestructures, per exemple, per abaratir els costos de transport, i amb parar molt de compte amb aquestes mesures ecològiques o de transició ecològica tan abanderades o aclamades generalment per l'esquerra, i que al final suposen un increment de costs, especialment per a aquest sector que és l'agricultura i la ramaderia.
I pel que fa als aranzels anunciats per Trump, que afecten sobretot a l'oli, nosaltres, quin paper pot defensar Espanya en aquest sentit?
Nosaltres en aquest aspecte entenem que la política en definitiva agrícola majoritàriament es decideix a Europa, i a Europa no hi ha partit a nivell nacional que tingui l'experiència del Partit Popular en la matèria o que a més tingui d'alguna manera la credibilitat del Partit Popular. I ara m'explicaré, perquè és veritat que Junts per Catalunya o Esquerra Republicana des de Barcelona d'entrada molts cops s'obliden de lo que és l'agricultura i com que la província de Lleida els hi queda lluny. Però és que després al Parlament Europeu i a la Comissió Europea, on s'han de defendre les posicions dels agricultors espanyols i també en particular de Lleida, partits com Esquerra o Junts per Catalunya, doncs ja veiem com són tractats a Europa, i jo crec que amb raó, no? D'aquesta manera no es pot confiar la defensa dels interessos de la pagesia ni de la ramaderia a Lleida en partits com Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, ni molt menys la CUP, a Europa, perquè no tenen credibilitat, perquè s'entén que estan per altres coses i perquè no és una prioritat per ells. En canvi, per al Partit Popular sempre ha estat una prioritat l'agricultura, i així ho han demostrat els nombrosos consellers, els ministres d'agricultura i comissaris europeus en la matèria.
Dante, parlaves de la vessant ecològica a l'hora de produir. Fa molts anys que ens parlen del canvi climàtic i ara ja és un tema que ha esdevingut a la emergència climàtica, que això és un fet realment. Vosaltres com encareu aquest tema? És a dir, s'ha de fer alguna cosa urgent? No? Què s'ha de fer?
Òbviament s'han d'adoptar mesures, i en un món global òbviament l'ideal seria prendre-les en fòrums que incloguin a varios països, com es fa de fet, no? El cas és que en moltes ocasions s'adopten mesures certament amb caire populista en aquest aspecte de combatre suposadament el canvi climàtic, la contaminació, etc., però que s'han demostrat totalment ineficaces i que l'únic que generen és un increment dels costos de producció en el sector en el que siguin d'aplicació, i especialment en l'agricultura i en la ramaderia. I per exemple aquí Lleida, com a zona diguem, com a principal productora de porcí de tota Espanya i una de les principals productores, regions productores de porcí de tota Europa, el que ens està afectant ara, i ho veiem aquí a diari, és aquest nou decret pel qual doncs s'ha limitat completament l'ampliació de la cabana porcina a Lleida degut al tema de les dejeccions, no? dels purins i de la suposada contaminació dels aqüífers. Però després ens adonem que la contaminació dels aqüífers en molts casos no ve derivada de productes, diguem, de producció agrícola ni de dejeccions ramaderes, sinó que venen en molts casos provenents de la indústria. I hi hauria una manera fàcil de saber-ho, però no sabem per quina raó no s'opte per la mateixa, i entenem que nosaltres no ens podem permetre posar traves als nostres sectors productius si no es demostra que aquelles mesures són efectives per combatre la contaminació. Òbviament, si es demostren efectives, doncs bé, tothom serà molt més comprensiu amb l'aplicació de les mateixes, però no sempre és així.
Doncs, Dante Pérez, et deixem aquests instants finals de l'entrevista perquè expliquis per què s'ha de triar la vostra opció política.
Doncs jo crec que s'hauria de triar el Partit Popular a les properes eleccions del 10 de novembre per una qüestió, i és que estem davant d'una crisi econòmica, tal com indiquen els indicadors macroeconòmics dels darrers temps. S'ha demostrat que el Partit Popular disposa de l'experiència necessària i de la capacitat per a fer front a un context de crisi econòmica, cosa que no poden aduir els socialistes, que serien l'altra alternativa de govern en aquestes eleccions, i també per especialment la crisi a Catalunya, una crisi territorial que no pot dependre en cap cas d'un president sotmès o condicionat per les forces independentistes amb uns interessos totalment antagònics als que són els de la defensa de la unitat d'Espanya i de la sobirania nacional. En definitiva, apostar pel Partit Popular és apostar per l'experiència, pel saber fer i per la moderació i el centre, i aquesta és la nostra principal carta, no?, en aquestes eleccions.
Doncs Dante Pérez, candidat del Partit Popular a la demarcació de Lleida a les properes eleccions del 10 de novembre, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
I avui ens ha acompanyat de la periodista del diari La Mañana, la Judit Castellà. Judit, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I és una entrevista que esteu escoltant a la cadena COPE, però que podeu veure també al canal de YouTube del diari La Mañana i llegir també a les planes del diari La Mañana. Ha sigut una nova entrevista. Moltíssimes gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que... Bueno, anem a obrir la finestra dels records. No, estava mirant ara el calendari, ja ho hem dit al principi, avui és la Castanyada, demà Tots Sants, que és festiu.
És una festa important per tu, la Castanyada.
A mi m'agrada molt,
la
Castanyada.
És una celebració que sempre que en parles amb grat, amb bon record.
Sí, la veritat és que... Saps què passa? Que la Castanyada encara està relativament a prop de l'estiu i encara... Bueno, encara, escolta, encara tens ganes de fer coses i no vol dir que l'hivern no en tinguis, eh?
I el coure, els moniatos, les castanyes, amb els fills... Amb
sí,
el...
sí, 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 jo, mira, és una cosa que fem a casa sempre, passa que a casa ja no és com abans, no tens ni llar de foc ni res, ho has de fer una mica al forn, i... però és igual, ho acabes fent i està bé, eh?
De totes maneres, també t'he de dir que els moniatos no són igual ara, no, que 30 anys endarrere, eh?
Ja suposo.
Jo recordo quan el pare feia moniatos a l'hort, aquells moniatos tenien un gust, ara compres moniatos perquè en compro, un altre dia mateix vaig comprar, vaig coure al foc un parell, aigualits, sense cap aquell gust de moniato. Canvia, canvia, no? És diferent. Però bueno, però parlarem una
mica... A veure,
finestra
dels records, vinga.
Parlarem una mica de la vigília de Tots Sants, que a molts pobles es feia igual. En d'altres tenien una particularitat, però és l'aplegament, i avui parlarem pues, de Peramola, la vigília de Tots Sants a Peramola. Per què? Perquè en temps passats, la vigília de Tots Sants es ballava el ball de la castanya. Aquest ball era típic des de Tragó fins a Organyà, i el dia indicat era la vigília de Tots Sants, és a dir, avui al vespre, quan l'agutzil passava per les cases del poble a recollir un mesuró de castanyes i fent una bona foguera a la plaça es coien i es menjaven amb l'assistència de tota la població, que entre castanyes calentes, bons traguets de vi i ballant al voltant de la foguera posaven a to aquells cossos acostumats a passar fred i privacions. Per descomptat que el ball era sense que les parelles s'agafessin. Les nostres comunicants al seu dia, que van ser les germanes Roca Dou, ens facilitaren la lletra de la cançó. Vore el foc i a la mainada que castanyes fa torrar, quan estiguin torradetes, algú se les menjarà. La castanya reinflada pega bot i fuig del foc, qui té la sort d'agafar-la n'ha d'anar a plegar a l'hort. Per al foc i a la mainada que castanyes fa torrar, quan estic on torradetes, lo gatet hi jugarà. Cal dir que antigament hi havia la creença que els difunts de la família o de la comunitat protegien la llar, els camps, l'entorn, i una prova clara del que hom creia és que en temps de la sembra, que era un període vital per a l'home de no fa pas gaire temps, calia acabar de sembrar el gra el darrer dia d'octubre, és a dir, avui, com a data límit, per tal de que l'endemà, dia de Tots Sants, els difunts de la família donessin la seva protecció a la sembra feta. Però parlem també una mica de Tots Sants, perquè la festa de Tots Sants, com a festivitat cristiana, apareix entre els anys 609 i 610, per una decisió presa pel papa Bonifaci IV, el qual, en comptes de fer enderrocar un panteó romà dedicat a tots els déus, el va purificar i el consagrà en honor de la Mare de Déu i de tots els màrtirs, els quals ja se'ls suposava sants, i va disposar que cada any se celebrés aquesta festa. Va ser l'any 835 que la festa de tots els màrtirs va passar a anomenar-se la festa de tots els sants. Més endavant, va ser el papa Gregori III que va dedicar una capella en honor de tots els sants a la Basílica de Sant Pere. I el papa Gregori IV fixà la celebració d'aquesta festa per al dia 1 de novembre. L'acostum de fer la visita al cementiri i de portar flors als difunts ens arriba com una tradició romana. No en debades, ells celebraven, a honor dels morts, les seves festes anomenades Floràlia, i que consistia a fer ofrena de flors damunt les tombes dels difunts amb un doble significat. El primer, per adorn, i el segon, com a símbol que es desprenien de les velles flors, talment la mort els havia... Després els havia pres els éssers estimats que tant estimaven. També cal dir que les castanyes i els panellets, aquests darrers possiblement per vivència dels antics pans votius, elaborats amb productes propis del temps i que no es passen, va estar present a tota la celebració d'aquestes dates. Recordar que hom oferia als difunts pans per al viatge al més enllà, els quals eren fets amb productes duradors, que són els panellets. És a dir, quan enterraven amb algú li posaven pa pel viatge perquè no li faltés i per això li feien amb productes que no es passessin. Els panellers estan fets amb productes que passats 15 dies encara estan ben comestibles. Uh-huh. Així que, amb aquest record, amb aquests adagis, amb aquestes recordances tant de festivitat com de castanyes com de festa, desitgem una bona vetllada de Tots Sants, que es mengi moniatos, que es mengi panellets, que es vegi mistela o moscatell, i que la gent pues, respecti a tothom i hi hagi bona convivència en aquest dia sempre. I la dita d'avui, què ens diu? Diu, primer cal fer el necessari i després el voluntari. Per tant, vull dir, primer és l'obligació i després la devoció.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horaris, arribem a la una i de seguida les escapades de Cope avui en directe des d'Andorra.